Què tal? Bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'esports, temps de descompte en aquest dilluns 4 de febrer de 2019. En futbol, el derbi entre la Unió Esportiva Sitges i l'Olivella ens va deixar probablement una de les millors primeres parts del Sitges Aigua Dolça. Però el triomf se'l va endur un Olivella que en va tenir prou amb un solitari gol de Marc García a la primera meitat. De nou, el poc encert de cara a porteria va acabar condemnant a un Sitges que cada cop s'allunya més d'aquestes posicions que ocupen hores d'ara els favorits a la Lliga. És a dir, equips com el Cubelles, l'Òdena, el mateix Olivella o el Moja, que són els equips amb més possibilitats a dia d'avui per endur-se en el campionat, o si més no, per intentar cercar també la segona posició d'aquesta classificació al grup 12. Aquesta 20a jornada, per cert, també ens ha dut l'empat a 3 del Sitges-Sobrense ahir a una freda tarda en la municipal d'Aigua Dolça i la sensació, sense cap mena de dubte, d'haver deixat escapar el triomf amb un 2-0 a la primera part. En fi, que tocarà fer crònica d'aquesta 20a jornada amb els grups 12 i 10 de tercera catalana. En bàsquet ha començat ja la segona volta en la Copa Catalunya i el bàsquet Sitges ho ha fet amb bon peu i amb un meritori triomf 75-71 davant un Alpicat que és un dels candidats a l'ascens. No en va, ocupa a dia d'avui el tercer lloc de la classificació. Bon partit dels homes d'Edu Piñero dissabte amb Pinsbens. En hoquei patins, el Club Patí Sitges es va retrobar amb la victòria també dissabte a la tarda a Pinsbens. Es va imposar el QE 6-3 al Martinenc amb el debut de la darrera incorporació, l'asturià Jorge Rey, que fins i tot va ser un dels autors d'aquests 6 gols al Martinenc. Repassarem també tot el gruix de marcadors d'aquesta jornada en matèria de futbol base, futbol femení i rugby, i d'aquí uns momentets també en Marc Figueres ens farà crònica de la Dual Law per equips del Prat del Llobregat. 4-3, comencem.
Zero 12, la Generalitat al teu costat.
M'emocionen els racons de Catalunya plens d'art i d'història. Sabies que part del nostre llegat cultural està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? L'art rupestre, Poblet o les esglésies romàniques de la Vall de Boí? Els nostres genis ens han deixat aquesta riquesa que milions de persones d'arreu del món venen a contemplar. La UNESCO també ha declarat patrimoni immaterial tradicions com la Patum de Berga o els castells. Entra a patrimoni.gencat.cat. El patrimoni català com mai no l'has vist. Voldràs gaudir-lo.
012. La Generalitat al teu costat.
T'has fixat que Sitges té ciutat, mar i muntanya? Sitges Sport Challenge et proposa que facis esport a l'estadi més gran del món. Entra a sitgesportchallenge.cat i troba l'activitat que més t'agradi a on més t'agradi. A més, puja a l'Instagram una foto amb el hashtag Sitges Sport Challenge i demostra que Sitges és l'estadi més gran del món. Suma't al repte!
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, les 4 i 5 minuts de la tarda, encetem aquest temps de descompte amb la sintonia de Ràdio Maricel. Toca fer crònica d'aquest gèlid cap de setmana que hem passat. En matèria de futbol base, disposats ja a saber què han fet els equips de la Blanca al llarg d'aquest darrer cap de setmana. I comencem per la preferent juvenil, perquè el juvenil A, en partit de la 18a jornada, va empatar 1-1 ahir a la tarda al Nou Pinsbens davant la Unió Esportiva Castelldefels. Va començar marcant la Blanca amb un gol de Raül Mesa a poc d'acabar la primera meitat i el gol de l'empat del Castelldefels que se produïa a poquet ja de finalitzar el maig. Total que la Blanca porta encara 7 partits puntuant, per tant està en bona dinàmica, tot i que la classificació ara mateix és 8è amb 26 punts. Segueix liderant la classificació d'aquest grup primer de preferent el Gimnàstic de Manresa amb 35 punts i segon ara mateix és el Prat amb 33. D'aquests i d'altres partits en parlem com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ben, comencem parlant precisament d'aquest empat a 1 ahir de la Blanca. Sumem o restem?
Vist el final, hem de restar, perquè va ser una falta que no... que diríem que no... que no, que no.
Discutible, com a
sí,
mínim.
Perquè si fixeu allà, van haver un munt de targetes, expulsions d'entrenadors i... que no creguem que fos justa, vaja.
En fi, sensació de que s'han deixat escapar dos punts en aquest tram final de partit. I...
sí, perquè va ser un partit dur i nosaltres tenim moltes targetes i el Castelldefels ni una, però ni una, ja digui, ens van donar el que no està escrito.
En fi, doncs al final la Blanca es va haver de conformar, com dèiem, amb aquest empat a un davant el Castelldefels ahir a la tarda amb el Nou Pinsbens. Hem començat per aquest marcador, la resta, què tal?
Pues bé, que una bona setmaneta també, continuarem.
Vinga.
Mirem, Juvenil B va guanyar 3-0 a Pinsbens contra el Vilanova, el cadet A va guanyar 1-2 al camp del Castelldefels i el cadet B es va imposar 1-4 al camp del Ribes. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 4-0 a Pinsbens al Castelldefels. L'infantil B també a Pinsbens va guanyar 6-0 al Vilanova i la Geltrú. En categoria L20, l'L20 A va perdre Pinsbens 1-4 contra el Sant Filiuenc. L'L20 B va empatar 3-3 a Cubelles. El C va guanyar Pinsbens 8-1 al Sant Sadurní. El D va guanyar Pinsbens 10-1 al Òdena. I finalment l'E va perdre 9-1 al camp del base Mar Bartra. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 1-6 al camp de l'Atlètic Sant Just. El B va perdre Pinsbens 2-5 contra l'Igualada. El C es va imposar 6-0 a Pinsbens al Sant Sadurní. I finalment el D va guanyar 1-4 al camp del Ramon Sicard. I això ens fa un total de 10 victòries, 2 empats i 3 derrotes.
Home. Ens
deixa bastant satisfets.
Un bon cap de setmana, sens dubte, en matèria de resultats pel que fa als equips de la Blanca. Ens els ha comentat una setmana més l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i fins divendres.
I fins divendres. Bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, doncs, coneguts ja amb els marcadors dels equips de la Blanca. Parlem ara de futbol femení. A la segona divisió s'ha disputat la 15a jornada de Lliga. El primer equip dels Sitges Sobrense, després de la derrota 1-2 aquí amb el líder, amb el Tortosa Ebre, es va imposar còmodament 0-7 al camp del Vallirana. Es van repartir amb aquests 7 gols. Andrea Cruselles, que va fer 2, també 2 va anotar amb Júlia Pérez, Nut Alvareda, Nerea Figueres i Olats Sistiaga. 0-7, per tant, victòria contundent del primer equip femení dels Sitges Sobrense a Vallirana, un Sitges Sobrense que ara mateix continua segon a la classificació. Victòria també de l'equip cadet, que es va imposar per 3-10 al camp del Pla d'Urgell, i derrota en canvi de les més petites de l'infantil de segona divisió aquí a Aiguadols, 0-5 davant el Pallejà. Tenim també un parell de resultats del rugbi, perquè a la Lliga de Primera Catalana de Sub-18, el Rugbi Club Sitges, el Sub-18 del Rugbi Club Sitges es va imposar ahir al migdia 65-22 aquí a Santa Bàrbara davant el Gòtics barceloní. També victòria de l'equip Sub-16 de Primera Catalana, els infantils, que es van imposar també contundentment 61-0 al Cel Vilanova. Ara mateix 4:10 de la tarda, continua la temporada de duatlons, però a poc a poc ens anem acostant a la de triatlons. Marc Figueres, bona tarda.
Bones, Pitu.
Què tal?
Molt bé.
Ens anem apropant ja.
poc a poc va arribar ja al moment, però de moment els corredors i els triatletes van polint la forma per arribar en bones condicions al que serà d'aquí uns mesos la temporada ja en ple de triatló.
Ens vens a parlar concretament de la participació de l'equip del Natació Sitges a la Dualó per equips del Prat de Llobregat.
Sí, molt important destacar per equips, perquè el triatló, el ciclisme, l'atletisme són esports que són força concebuts com a esports individuals, i ho són, és veritat que ho són, però especialitats com les d'ahir, curses com les d'ahir, la comunió que hi ha entre els diferents membres dels equips és quasi bé com la d'un partit de futbol. En tot moment hi havia converses entre els diferents membres de cada equip per mantenir un bon ritme i per propi benefici de l'equip. Ahir va ser una jornada que en el Prat de Llobregat es va viure un dia doncs, predestinat i pel triatló i per al duatló, perquè des de les 10 del matí fins quasi bé les 6 de la tarda van anar sortint doncs, diferents equips de duatlons, i cada equip, diguéssim, portava diferents nivells, diferents equips per edats. El Club Natació Sitges, per exemple, en va dur uns 5 equips de diferents edats i de diferents nivells, i els, diguéssim, començaven des de les 10 del matí aproximadament fins als equips, diguéssim, de més qualitat i més potents cap a les 3-4 de la tarda. El que va fer va ser que va haver-hi molta pinya en tots els equips, perquè, per exemple, l'equip Elite sortia a les 4 de la tarda, però a les 11 del matí ja estaven allà a peu de canyó, diguéssim, animant els seus companys que sortien potser a les 11, a la 1, a les 3. Van haver-hi dos equips masculins, 3 masculins i 2 femenins. Va haver-hi molta pinya i molta estratègia. Era una cursa que, almenys parlo per experiència pròpia, pel que sé, aquí Sitges ja portaven unes 2-3 setmanes planificant-lo i entrenant-lo, i va anar molt, molt, molt bé.
Per tant, bones sensacions les que van tenir els diferents triatletes del Natació Sitges, i la crònica va acompanyada, evidentment, de la valoració que feia l'entrenador Víctor Pacheco, aquesta.
Bueno, ayer se llevó a cabo el duatlón por equipos del Prat, una carrera que es muy vistosa y ya lleva muchas ediciones, y la verdad que fue un día espectacular, con un ambiente de equipo increíble. En total, el club presentó 5 equipos, 2 en categoría elite, masculino y femenino, y en la categoría open, 1 mixto y 2 masculinos. Y la verdad, muy, 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 muy contento con la actuación de cada uno de los equipos, tanto los elite como los open, los cuales hicieron una carrera increíble, increíble, y disfrutando de un ambiente espectacular en lo que respecta al equipo. El tiempo acompañó, hizo un día de sol con algo de viento en un circuito que era bastante trabado, con algunas curvas muy cerradas y un tanto peligrosas. En una de esas curvas quizás lamentar la caída de Marc Gaspar, que tuvo una pequeña rascada ahí en uno de los retomes del recorrido, pero bueno, por suerte no fue nada grave y el resto del equipo pudo acabar la carrera. Así que de mi parte felicitar a todos los integrantes del club que se hicieron presentes ayer en el Prat y que lo dieron todo por el equipo.
Bé, Víctor Pacheco fent una valoració, fent un balanç positiu. Clar, difícilment podràs fer un balanç negatiu quan parlem d'unes proves en què l'exigència física és gairebé màxima. Escoltaven que Víctor Pacheco parlava d'aquest petit incident, d'aquesta petita caiguda que va patir Marc Gaspar.
Sí.
Sense cap mena de conseqüència greu.
Es troba bé. Jo anava, diguéssim, en aquell equip, en el mateix que el Marc va caure, i arrel d'això, de les declaracions d'en Víctor i de la caiguda d'en Marc, us explicaré més o menys com és el funcionament d'una duatló per equips. Res, un moment.
Sí.
Hem dit que les duatlons sempre són 5 km corrent, 20 en bici i 2,5 corrent. Això és tant per equips com individual. Mateix recorregut, bueno, depenent del recorregut del lloc, però mateixes distàncies i mateix tot. La diferència és que en lloc de sortir el pilot de 400 o 500 corredors de tots els equips diferents, es surt cada minut doncs 6 corredors de cada equip. Què passa? Han d'arribar 4 a la meta. Això fa que hi hagi estratègia, perquè hi ha dos corredors que, com se'ls diu en l'argot, diguéssim, popular del duatló, fan de llebres, i en els moments més principals de la carrera o més previs de la carrera es cremen per l'equip, i després els altres 4 doncs, han de fer mans i mànigues per arribar plegats a la línia de meta, perquè si arriben amb més de 30 segons de diferència els 4 corredors, descalifica tot l'equip. Per tant, el que es feia és, en els primers 5 quilòmetres s'intentava mantenir, diguéssim, el grup compacte, els 6 corredors i les dues llebres, diguéssim, el que intentaven fer era doncs, tirar, tapar el vent als altres corredors i marcar un ritme cansant-se més els altres. Llavors, la clau fonamental en les duatlons és també el tram de la bicicleta, perquè al córrer, vulguis o no, la velocitat és més baixa i, per tant, la resistència al vent que pot haver-hi una persona tapant d'una altra és menor. Si vas corrent a 15-16 per hora, sí que tapes el vent al del darrere, però no és tant com a la bicicleta on es va fer, per exemple, el Club Natació Sitges va fer una mitja de 40 km per hora. 40 km per hora, un corredor que va darrere d'una altra, diguéssim, la resistència al vent és major i, per tant, un corredor que va darrere l'altre, doncs s'aprofita molt, diguéssim, els relleus, per això van, diguéssim, rellevants els corredors. Llavors aquesta part de ciclisme es va fer molt molt bé, però va haver-hi l'incident de la caiguda del Marc. El Marc és un noi que corre sobretot molt bé i eren 5 corredors els que estàvem en el tram de ciclisme i per tant va caure el Marc quan quedaven encara 10 quilòmetres de ciclisme, i el que va passar és que els 4 corredors que quedaven eren els mateixos que van haver de creuar la línia de meta, i els últims 2,5 quilòmetres de curs a peu va ser quasi bé un calvari per alguns corredors que vam arribar a la meta totalment fosos. Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs així va anar aquesta duatló per equips al Prat de Llobregat. Ens n'ha fet la crònica amb Marc Figueres. Què tocaria ara, Marc?
De calendari?
Sí.
D'aquí dues setmanes hi ha una prova important a Igualada i la setmana que ve també hi ha una altra duatló, però encara no se sap si és calendari de Lliga i per tant no sap la presència de quins corredors hi anirà.
D'acord, però gairebé...
Segur que hi anirà gent.
Alguna coseta hi haurà.
Segur, segur. Eren 30 corredors i corredores els que van anar ahir al Prat, és a dir, que hi ha molt quòrum i molta, molt ambient.
I com han pogut escoltar, molta estratègia també.
Molta estratègia.
Aquí no es tracta de, venga, sortir a córrer o sortir al damunt de la bici i anem fent, sinó que hi ha unes consignes molt, molt, molt marcades.
Cada cop més curós. Recordem, l'any passat es va fer aquesta mateixa prova, el Club Natació també hi va anar, i perquè veiem el contrast entre en dos anys, doncs l'any passat van anar-hi 6 corredors i aquest any 30 corredors, entre nois i noies, potser 30 i pocs, però uns 30 aproximadament. És a dir, el canvi, el contrast és gran.
És evident.
I això vol dir que cada cop a Sitges hi ha més triatletes, tant masculins com femenins.
Marc Figueres, moltes gràcies.
A vosaltres.
I gairebé 19 minuts de la tarda entrem ja en matèria futbolística. S'ha disputat aquest cap de setmana la jornada número 20, la tercera catalana. I bé, dissabte a la tarda teníem derbi entre la Unió Esportiva Sitges i l'Olivella, com dèiem tot just quan començàvem aquest temps de descompte. Victòria final per al conjunt de Rafa Porres, que tornava d'aquesta manera a la banqueta d'Aigua Dols, en aquest cas per ocupar la visitant. No s'hi va estar massa estona perquè Rafa Porres va ser expulsat. En qualsevol cas, i abans de començar a parlar d'aquest partit, repassem d'entrada els marcadors d'aquesta 20a jornada, que van ser, com comentàvem, el Sitges 0, Olivella 1, el Moja 4, en Ribes 0, Sant Andreu de la Barca 1, Òdena 2, Cubelles 3, Riudevitlles 1, Mediona 0, Masquefa 4, La Granada 2, Capellades 0, La Pobla de Claramunt 3, Piera 4, Montserrat Igualada 10, Penya Jove de les Roquetes 0, i el partit entre la Noia i la Múnia es va suspendre per la mort del president de la Múnia. Des d'aquí, per tant, transmetem el nostre condol a tota la família de la Múnia i en particular a la del seu president, el senyor Josep Maria Pujol. Com queda la classificació després d'aquestes 20 jornades? Doncs el Cubelles, que no es mou del primer lloc, 51 punts, els homes de Xavi Vilagut, 48, i segon l'Òdena, 46 l'Olivella, tercer, 43 Moja, que és quart, 36 per en Ribes, 34 per la Granada, el Sitges és setè amb 32 punts, 31 punts sumen el Riu de Bitlles i el Sant Andreu de la Barca, 24 punts per Montserrat Igualada, 23 per Piera, 21 per Penya Jove, 20 per Masquefa, 18 per la Múnia, 15 per Anoia, i tanquen la classificació ocupant les tres últimes posicions la Pobla de Claramunt, 13, Capellades penúltim amb 10 i Mediona Cué amb 7. Poques coses, com veuen, han variat, sobretot a la part alta de la classificació, però, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho comentàvem fora del micròfon, i aquest matí també, quan repassàvem els resultats, ens ha sorprès, i de quina manera, aquest 10-0 de la Penya Jove al camp del Montserrat Igualada.
Sí, 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 perquè doncs, és un equip més o menys de les característiques de la Penya Jove, i que tu quan jugues amb un rival més o menys de les teves característiques, de la teva lliga, es podia dir, perquè de fet és un equip que doncs, més o menys està com a la Penya Jove, doncs que te marquin 10 gols és molt representatiu, no? I a més, doncs, diu moltes coses.
No està passant per un bon moment, la Penya
no
Jove.
No passa per el millor moment.
Sobretot en l'aspecte defensiu, estan queixant molts gols últimament.
Molt. De fet, no ha començat bé aquest any. Està, de moment és un any molt negatiu per a la Penya Jove, perquè encara no sap el que és guanyar
en aquest 2019.
En aquest any ha rebut, si no recordo malament, de 27 a 29 gols els 4 partits que ha jugat, doncs és,
el seu
bagatge és molt negatiu, i en tot això rep aquest diumenge doncs el Sitges,
sí.
Un Sitges que també ve un xip ferit en dues derrotes consecutives, però que doncs afronta, jo diria amb més garanties potser a aquest derbi, no?
Sí, evidentment, les sensacions, tot i la derrota dels Sitges l'altre dia a Olivella, i les que pot tenir la Penya Jove després del 10-0, han de ser totalment diferents.
Molt diferents.
És evident. Una jornada que ens ha dut també la victòria 3-1 del Riu de Bitlles, del Cubelles davant el Riu de Bitlles, un Cubelles, Toni, que no afluixa.
No pot afluixar.
És que clar, no pot afluixar perquè
té l'Òdena
allà. I li té bufant el clatell a l'Òdena. I l'Òdena tampoc afluixa. En aquesta jornada va guanyar 1-2 en un camp molt difícil, Sant Andreu de la Barca. És un camp molt complicat.
És que aquí jo penso que ha guanyat molts números doncs a l'Òdena, perquè és un camp super difícil. Guanyar ja de la manera que va guanyar i patint a la segona part, doncs diu molt a favor del Sant Andreu de la Barca i també de l'Òdena, no? Que és un equip que s'ha posat com a objectiu, i aquest matí també ho parlàvem això doncs amb un grup de companys, fins i tot el Moja s'ha posat a l'objectiu pujar, i doncs li complicarà molt tot això, tant a l'Olivella com al Cubelles, aquests dos equips del Garraf, perquè aquests dos volen pujar, i el cas de l'Òdena, després de veure el potencial que té a davant, és un equip molt perillós.
I el Moja, Toni, no afluixa, està en un bon moment també, el conjunt de Manel Lora li va fer un 4-0 al Ribes, un Ribes que probablement va acusar també la baixa de Víctor Fèlix, que és un jugador important en els esquemes de l'equip de Toni Salido.
I de fet s'ha carregat en poc temps, en tres jornades, doncs a tres equips del Garraf. Va acabar guanyant a l'Olivella, va acabar golejant a la Penya Jove, i doncs ara golejat al Ribes,
sí,
no?
Sí, això demostra el que dèiem, que el Moja està en un moment dolç.
Està en un gran moment, s'han cregut que poden pujar, té material per pujar, perquè de fet té un atac doncs, que fa molt de gols, té molta arribada, i és un equip d'aquells que al final s'ha despertat. Un dia ho parlàvem amb el nostre company.
No sabem si tard.
Que li faltava allò despertar-se,
sí.
I que l'equip s'ha despertat. Potser no és massa tard, sí que n'hi ha una diferència vers el primer.
Està a 8 punts del Cubelles, però està a 5 del segon.
Clar, però és que queda molta competició, i tal com està el Moja, jo he mirat el calendari i l'últim partit del campionat és un Moja-Òdena,
Uf. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Si s'estan jugant alguna cosa...
És interessant,
Evidentment que interessant, suposo que els dos
equips... Per Covellas i per l'Olivella.
Clar.
És molt interessant aquest enfrontament, perquè tots dos se jugaran molt en aquest partit, si realment encara estan lluitant per un joc de descens.
Toni, el Sitges probablement dissabte va fer una de les primeres parts més bones, almenys sí, quan parlem d'aquí, de casa, d'Aiguadols. Però no li va ser suficient, perquè l'Olivella al final es va endur la victòria. 0-1. Un Olivella que en va tenir prou amb un golet de Marc Garcia, que va aprofitar una mena d'embolic a l'àrea a la sortida d'un córner al minut 21 i feia aquest 0-1 que li va valer a la postre doncs aquesta victòria, aquests 3 punts. Una victòria, per cert, molt celebrada per als homes de Rafa Porres. Un Sitges que, vaja, a la primera part va fer un bon futbol,
sí,
va tenir el control del partit, sí, va sortir amb pilota controlada, va tenir bona sortida de pilota, però tot això és el que probablement li va acabar faltant a la segona.
Sí, el que li va faltar a la primera part va ser el gol.
L'encert.
Perquè ho va tenir tot.
Com el dia de l'Òdena.
Perquè ho va tenir tot.
Fixa't bon joc. Que el 26 Geri envia una pilota al travesser, amb un xut de la frontal. El 30, una rematada de cap, sol, a Gossàrries, refusa el porter. El 42, Geri, en la més clara, tot sol, la xuta fora. Sí que l'Olivella, a la segona part, comença a tenir més presència a l'àrea dels Sitges, sobretot amb l'entrada d'Edgar Garcia.
Sí,
Un Olivella que deixa més despenjat a dalt els dos seus puntes, Adri i Edgar, i això crea perill.
Sí.
Perquè són dos homes perillosíssims.
Sí, sí, sí. Que va ser el que potser li va faltar als Sitges en aquesta segona part, és continuïtat al seu joc, i va ser degut a molt aspecte. Un d'aquests aspectes és de que doncs, això se va donar compte ràpidament Rafa Porres, va treure l'Edgar, va posar un delanter més en punta. Clar, l'Olivella jugar un sistema en joc més de contraatac, i clar, això feia que el Sitges estigués més a la guai, sobretot d'aquests homes. També, per mi, un dels detalls importants, el canvi, la substitució de Dani Mikley, que per mi era el jugador que estava destruint millor el joc, que tenia més enllaç amb els delanters, i això va faltar a la segona part.
Sí, hi ha una aposta probablement més per un futbol directe, amb la presència d'homes com Guillem Vinyola, també l'aportació i minuts, primers minuts ja per a la, cada moment ha estat l'última incorporació, Guillem Gràcia. El que passa és que, ho comentàvem dissabte, el Guillem Gràcia l'estàvem més acostumats a veure'l més en tasques ofensives, quan va jugar amb el Sobrense la temporada passada, però en fi, primers minuts també per Guillem Gràcia, que ha de venir a sumar evidentment en aquesta segona volta a la Unió Esportiva Sitges, però no va haver arribada.
No, li va faltar això.
Li
va faltar arribada. En canvi, l'Olivella sí que va tenir més presència en atac.
Sí, una molt bona ocasió d'Edgar Garcia, al 61, tot sol, molt semblant a la que va tenir el Geri a la primera part. Doncs també va xutar fora. Semblaven dues jugades calcades.
Molt calcades, i al final doncs es portaven el partit. Un partit que, torno a repetir, la sensació que va donar el Sitges a la primera part és que si hagués tingut continuïtat, tothom pensava, si continua jugant així, el Sitges guanyarà el partit.
Sí, sí.
Però com no va tenir continuïtat, el que se va portar al partit va ser l'Olivella.
No va ser un partit ni dur, ni violent, ni...
No, però déu-n'hi-do l'estatge que va treure.
Sí, perquè van veure vermella, per exemple, Rafa Porres,
sí,
per dir alguna cosa, imaginem, perquè sí, clar, des d'allà entre nosaltres és impossible. Va veure Jorge Ayala també la vermella, des de la banqueta, per alguna cosa que també va comentar, i va veure vermella Geri, que curiosament va ser una expulsió absurda, perquè evidentment el Geri va ser objecte d'una falta, l'àrbitre la va xiular,
va dir alguna cosa,
suposo que hauria de dir alguna cosa, i l'àrbitre li va mostrar la segona groga, i per tant Geri expulsat, ja no pel que es perdia aquell mateix dia, sinó perquè no podrà estar diumenge a les Roquetes.
Sí, demostrant,
ni ell ni el Jorge.
Dos va ser significativa, i demostrant a l'àrbitre que potser doncs el que faltava una miqueta, aquest àrbitre està a l'alçada, sí, del partit, perquè el partit no va tenir, no va tenir res.
No va ser un partit, ja et dic.
No, va ser un partit intens.
Intens, evidentment.
Intens, però sense cap jugada d'aquelles de targe.
Sí, sí.
I ell se va, doncs, va ensenyar unes quantes.
Doncs aquest és el resum que ens deixa aquest Sitges Olivella, i ara toca escoltar el que deien els entrenadors. Víctor Doñate, satisfet evidentment per com l'equip havia proposat jugar aquell partit, però evidentment decebut pel poc encert de l'equip de nou, com el dia de l'Òdena.
Bueno, ayer se llevó a cabo el duatlón por equipos del Prat, una carrera que es muy vistosa y ya lleva muchas...
No era Víctor Doñate, sinó Víctor Pacheco, que ja l'hem escoltat. A veure si podem escoltar Víctor Doñate.
veritat és que per mi només hi ha hagut un equip a la primera part, que ha estat el Sitges, amb joc, sobretot, i després amb ocasions. Al final, les ocasions doncs, no hem estat encertats, és una cosa que segueix passant i és un mal que seguim mantenint. Sí que la segona part, amb el 0-1, doncs, ja ens ha costat més crear, i també no han pujat tant, ja han despenjat més els puntes i es quedat més endarrere i ens costava més crear ocasions. Però bé, 0-1 i ja està.
Molt millor la primera que la segona part. Ara ho deies, l'equip està capaç de generar joc, d'arribar, de tenir en comptat fins a 3 ocasions molt bones per marxar com a mínim amb l'empat als vestidors. No ha estat així, de nou per la manca d'encert. A la segona part, ells sí que han creat més perill. Hem trobat a faltar potser més sortida de pilota a la segona part. Ha costat més generar joc.
Bueno, al final, quan vas 0-1 al marcador, el tens al cap i no estàs igual de còmode que si estàs amb el partit controlat. Evidentment, doncs, el temps es va escurçant i a vegades doncs, la presa de decisions doncs, costa més de fer-ho correctament. El jugador també vol arribar més ràpid a dalt i això fa que ocasionis errades a l'hora de connectar. I el de jugar darrere, doncs, bueno, ara tindré que jugar totes, perquè quan juguem perquè juguem i quan no juguem, bueno, doncs hem combinat, a vegades ens surt bé, hem aprofitat el Guillem Vinyola i el Guillem Gràcia, que també tenen capacitat aèria per poder despenjar aquestes pilotes, però evidentment tenen jugadors ells en aquest sentit també, que són molt bons.
Ha faltat una altra vegada més l'encert. Clar, això tampoc o ho tens o no ho tens.
Bueno, jo prefereixo tenir un equip que crea ocasions que no creem ocasions. Llavors, evidentment, estem fallant gols que són bastant clars de poder marcar, però és que són situacions que jo no canvio per l'altre equip. Avui jo us he dit al descans, dic que jo estic al mil per mil amb els meus jugadors, ho intentem sempre que podem jugar bé amb criteri, creem ocasions. Bueno, doncs 0-1 d'aquesta manera, igual que 1-0 al seu camp, i contra equips de la part de dalt, doncs, que tampoc han sigut tan allunyats de poder treure alguna cosa positiva.
Hem vist la incorporació del Guillem Gràcia, jugant però una posició més endarrerida del que estàvem acostumats.
Bé, el Guillem, com deia, s'ha incorporat amb nosaltres, ara d'aquí fent la temporada ens podrà fer un cop de mà. Llavors, el tema de la posició, bueno, al final, els últims 15-20 minuts, quan ha entrat Jano, hem optat en jugar en 3 centrals i ja estava més de carril en aquell cantó, i bé, ha estat aquí aquesta posició que no està ella acostumat, però bueno, també és un jugador ràpid que ens pot anar bé a nivell aeri, i bé, després teníem Vinyola i Geri també a la part ofensiva.
Potser, més enllà de la derrota, l'aspecte negatiu ha estat l'expulsió d'Algeri. No sé si qualificar-la d'absurda, perquè, evidentment, amb una falta a favor, acabes tu expulsat.
Sí, també ha estat expulsat l'altre entrenador i dirigint el partit des d'una zona que no pot estar, però bé, l'àrbitre també ens ha dit que ja ho reflectarà en l'acte, i a partir d'aquí doncs, l'expulsió d'Algeri és evitable, tenir una targeta, està clar, però bueno, també a vegades l'àrbitre s'equivoca, com ens equivoquem nosaltres, i potser ha estat una mica exagerada l'expulsió.
Quina sensació tens tu ara mateix?
Bé, està clar que és una sensació que ja hem tingut abans, no?, en altres ocasions. Llavors, ja et dic, no en canvio per l'altre equip ni per els equips que, com la setmana passada, vam perdre a Òdena. Crec que hi ha molt de creixement per fer i crec que estem cada vegada millor, a pesar dels resultats, però jo crec que farem una segona volta molt millor del que vam fer la primera.
De les millors primeres parts que ha fet l'equip aquí.
Sí, potser sí. Crec que hem estat molt bé i bé, estem entonats, tothom està donant el 100%. I res, és molt difícil construir un equip i optar a lluitar contra equips que estan molt construïts, i això pues, costa i és un temps, i bé, nosaltres som molt joves i són coses que poden passar. Ja està.
Potser hem de mirar més a llarg termini.
Bé, ara mateix, doncs, el que et deia, no? Nosaltres a la plantilla els hi vam comentar ara al començament de la segona volta que l'objectiu era millorar resultats de, respecte a la primera. Estem encara ara començant el mes de febrer. Bé, és una plantilla molt jove, molt de trajectòria per poder tirar endavant i de millora, està clar. I de moment vivim a l'ara i els propers partits, i de cara al futur, doncs, ja valorarem tot plegat.
El futur més imminent es diu Penya Jove, un altre derbi.
Sí, 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 anem a camp de la Penya Jove, serà un partit molt complicat, al seu camp. Ells estan en, bueno, en una posició amb resultats que no són massa positius, però al final aquests partits, donen igual on estiguis, també a nivell de classificació, perquè tothom el xip el canvia, i serà un partit molt difícil, amb l'absència d'Algeri per l'expulsió de Patida en el dia d'avui. I llavors, doncs res, a treballar i a seguir millorant els resultats de la primera volta.
Doncs aquesta que hem escoltat era la valoració que feia a Víctor Doñate del partit de la derrota al cap i a la fi dels Sitges davant l'Olivella, i el Toni Muñoz va poder conversar també uns minuts amb Rafa Porres, en aquest cas el tècnic de l'Olivella, deia això.
Sí, jo crec que la primera part ha sigut molt igualada, hem fet un gol a pilota aturada, ells han tingut un parell d'ocasions bones, però bueno, el que parlem moltes vegades, no? El futbol són gols, no ha estat encertats a la finalització. I bueno, la segona part jo crec que ha sigut un partit que hem tingut molt controlat, apenas hem passat angoixes, algun córner, alguna falta lateral, ja sabem que Aigüedols és un camp petit i sempre qualsevol error, però no hem tingut les angoixes que hem tingut la primera part, i d'altra banda la segona part hem tingut un parell d'oportunitats clares per sentenciar el partit, però bueno, tampoc hem estat encertats a la finalització i hem acabat demanant l'hora. I bueno, tres punts, molt content pel grup, perquè han fet un treball sensacional, i content sobretot per ells.
Un partit que necessitava molt l'Olivella guanyar aquests tres punts, més que res per continuar, no?, lluitant a dalt. I jo parlava d'una primera part en la que potser el Sitges ens ha fet un millor joc, l'Olivella ha aprofitat la seva oportunitat, però la segona potser heu jugat més al futbol que us agrada, no?
Bueno, ja sabem que als derbis hi ha molta tensió, hi ha molta igualtat, tots ens coneixem. Al principi els jugadors m'han comentat que bueno, la gespa artificial dels Sitges és nova, s'alina una mica les pilotes llargues, no, ens ha costat una mica també adaptar-nos. Bueno, i la segona part, bueno, teníem previst un guió i ens ha sortit força bé. Avui hem considerat necessari treure d'inici el Ricard, bueno, també pel tema motiu, perquè és un exjugador i nosaltres pues, aquests aspectes i aquestes categories ho tenim en compte. Jo crec que el Ricard ha fet una bona feina de desgast, de quedar-se a les pilotes, de donar-nos profunditat, i hem donat pues, aquests mitja hora que estigui fresca l'Edgar, que està arrossegant alguna que altra molèstia, i jo crec que bueno, l'Edgar també ha entrat i ens ha donat també frescura que ara portaria, i no ha entrat alguna pilota per mala sort.
Fins i tot a la segona part, Rafa, on l'Olivella ha perdonat.
Sí, sí, el que et comentava, hem tingut inclús un parell d'ocasions bastant clares des d'on he pogut veure la segona part, i sí, jo crec que si haguéssim fet el 0-2 ja pràcticament s'hagués acabat el partit, però bueno, no hem estat encertats amb la finalització, com li ha passat possiblement amb els Sitges la primera part amb alguna ocasió similar. I bueno, això és el futbol, hem acabat patint, però bueno, em quedo amb el treball, la il·lusió, les ganes que ha fet aquest equip, que la veritat que últimament pues, estem passant per una època dolenta en quan bueno, hi ha gent lesionada, hi ha gent que està malalta, hi ha gent que per diferents motius no pot venir a entrenar per feina, i la gent en cap moment pues, s'ha desconnectat, i ara tot i entrenar dos dies pues, la gent va entrenar, i això pues, és un motiu d'orgull i satisfacció com a entrenador.
Potser l'ha faltat a l'Edgar en un moment determinant una miqueta més de confiança, no?
Bueno, sí, ja sabem que els davanters es mouen per ratxes, i bueno, l'Edgar ara que la porta pues, porta una ratxa que no està l'ofresco inspirat que ens té acostumats la primera volta, que ens tenia molt ben acostumats, però bueno, en cap moment puc dubtar l'Edgar ni a nivell futbolístic ni a nivell de compromís, amb la qual la pilota amb els davanters acabarà entrant, i quan trenqui aquesta petita crisis que ara portaria ens donarà gols, i si no ens dona treball, ens dona compromís, i això també jo valoro.
Parlar de Ricard, doncs és un jugador que ho ha donat potser el que faltava una miqueta, no? Degut a que tens poca banqueta, te falta aquest jugador determinant, tenir un Ricard, te faltaria un parell més, no? Per poder tenir el Ricard, doncs, tant com en ell el dit, no?
Sí, hem tingut sort de trobar les troballes de Ricard, que ha volgut venir nosaltres, i Joel, que no estava gaudint de minuts amb la Ribatana, pues, el fet de que volgués venir nosaltres pues, ens ha donat la vida, perquè som molt curts de plantilla, arrosseguem de la primera jornada
la lesió amb operació del Candel, després el Sergi Llorenç el van operar d'una hèrnia, que també és un jugador important, i això pues, hem de ser conscients que nosaltres, a part d'una plantilla reduïna, no tenim juvenil, en la qual qualsevol grip, qualsevol jugadors que no puguin venir a entrenar per motius de feina o alguna cosa, ens penalitza molt, no? I som conscients, però bueno, amb els que som treballem, amb els que som pues, anem partit a partit, i bueno, avui ens emportem 3 punts d'autoestima grupal i molta satisfacció pels jugadors una vegada més, repeteixo.
En una jornada que pot passar moltes coses, perquè n'hi havia partits molt complicats. L'Òdena jugava a Sant Andreu de la Barca, doncs tot depèn de l'Òdena, perquè una altra vegada torneu a agafar el segon joc.
Jo, sincerament, Toni, no pensem. Vull dir, ni el club, ni els jugadors, ni l'entrenador.
Però és millor quedar dalt que no perdre posicions.
Evidentment, Toni. I ja coneixent el meu tarannà, coneixent la meva filosofia, la meva manera de ser, i coneixent també els jugadors, que també coneixes diversos de l'etapa anterior, som competitius i ens agrada pues, estar el més a dalt possible. Però sense cap més objectiu que això, que cada setmana pues, va entrenar amb l'objectiu i la il·lusió de sumar 3 punts i després la piloteta i la classificació ens posarà on ens mereixem. Evidentment, que sempre veure-te la pomada pues, és un motiu d'alegria i vas entrenar amb una altra sensacions, però no tenim més objectiu que anar partit a partit i és aquesta la filosofia nostra i bueno, ara hem sumat aquests 3 punts, els contraris tenen que jugar, no sé cap tipus de resultat, però ara la meva idea és avui gaudir de la victòria, desconnectar una miqueta del futbol que aquesta setmana a nivell de que és un derbi, sempre a nivell emotiu pues això també et desgasta i a partir del dilluns pues ja preparar el següent partit, que anem al camp del Sant Andreu, que és un camp complicat, és un camp on hi ha un ambient pues, que la gent apreta, tenen bones individualitats i si vulguem treure quelcom positiu ja tindrem que fer un partit molt seriós, la veritat.
Ara ja l'última, com t'has trobat avui en el que fins ara ha sigut casa teva?
Sí, la veritat que sensacions una mica contradictòries perquè, bueno, pues, clar, sense voler l'inconscient, quan venia pel passadís anava cap a la dreta i he tingut que anar cap a l'esquerra. Però bueno, bé, vull dir, els jugadors bé, correcte, ha sigut un partit disputat, ha sigut un partit net, ha sigut un partit noble, cadascú defensa el seu i tothom pues, va al límit perquè són aquests partits, però en cap moment han passat coses extraesportives que a fi de comptes, pues, ja que ens coneixem tots també a vegades, pues, és una pena. El que passa que, clar, és normal, estem a possessions molt altes i a vegades pues, podem fer coses que després ens podem arrepentir, no? Però bueno, a línies generals, content, satisfet, i si te'n vas a casa amb 3 punts, pues, la sensació és molt bona.
Bé, doncs el que deia en Rafa Porres després d'aquesta victòria del seu equip al Municipal d'Aigua Dols, era el primer, de fet, dels 3 desplaçaments consecutius, Toni, que té l'Olivella, perquè, com li deies tu, té ara aquest cap de setmana un partit dificilíssim, Sant Andreu de la Barca. Després ja la cosa fa una mica de baixada perquè van al camp del Mediona, però primer Sant Andreu, eh?
Sí, primer Sant Andreu amb el que representa això, a més, tenint en compte el calendari que té l'Òdena, perdó, l'Olivier no té marxa d'errada,
no.
Si vol seguir lluitant per aquest segon joc, eh? I igual el mateix el Cubelles, té que seguir sense marxa d'errada perquè si no lo pot aprofitar molt bé, doncs, a l'Òdena.
4:43, per tant, en un parell de minutets, 4:45, deixem el grup 12, anem a repassar ja el grup 10. Perquè més enllà de l'empat a 3 entre el Sitges Obrense i el Ciutat Cooperativa d'ahir a la tarda d'Aigua Dols, aquesta vintena jornada ens deixa altres marcadors, que han estat el Chacarita 4, Poble Sec 3, Ibèria 1, Sant Genís 4, Martinenc B 0, Santa Eulàlia 3, Almeda 3, Batlló 0, Gornal 4, Terlenca 0, Carmelo 1, La Florida 1, el ja comentat Sitges Obrense 3, Cooperativa 3, Poble Sec, Unió Esportiva 1, Turó de la Peira 3 i l'Esquerra de l'Eixample 1, Veterans 1. Continua liderant aquesta classificació l'Almeda amb 45 punts, segon ara mateix és el Terlenca amb 40. Molta atenció la davallada que ha patit l'Ibèria, que fa 4 dies era líder, ara és quart a la classificació amb 39 punts. El Sitges Obrense ocupa en aquests instants el 12è lloc de la classificació amb 25 punts, tanquen aquesta classificació del grup de Z el APA Poble Sec amb 13, l'Esquerra de l'Eixample amb 10 i el Chacarita, que ahir va guanyar, suma 8 punts. Bona primera part ahir del Sitges Suburense amb aigua dolç davant la Ciutat Cooperativa, el que li va permetre a Toni marxar als vestidors amb un còmode avantatge de 2-0.
Sí.
I
sí,
si al final veus el resultat, 3-3, dius, caram, què ha passat aquí?
Sí, ha canviat moltes coses, sí. Tota la segona part, no? Adelantava el Sitges Suburense Dani Micle.
Dani Micle, i al minut 12, amb un molt bon gol, un gol doncs molt elaborat, i Gerard López, a la mitja hora, amb un xut potent, un altre molt bon gol, establia aquest 2-0. Un 2-0 que, bé, em feia preveure que el Sitges Suburense tenia encarat molt bé el maig, però a la segona la cosa canvia com un mitjó.
Sí, va canviar totalment. Doncs,
bàsicament perquè el Cooperativa es va creure que podia treure quelcom positiu d'aquí i perquè els sitgetans potser van pecar d'excés de confiança.
Un penal, jo deia, una mica innocent, doncs posava dintre la Ciutat Cooperativa, perquè de fet no erraven, marcaven el 2-1, escurçaven diferència i després ho veien venir, no? Ells l'havien cregut, van entrar molt al partit i el Sobrense va donar un passet darrere, no? I va deixar desaprofitar l'oportunitat perquè ells acabaven empatant.
Sí, el 2-2 que arribava al minut 70, però sortosament una molt bona acció per la banda dreta d'Adrià Comí va possibilitar a Javi Aroca marcar el 3-2, faltava molt poquet, faltaven 10 minuts quan arribava aquest 3-2 i quan ja pensàvem que els 3 punts es quedarien aquí, va arribar el gol de l'empat al 94. Es va allargar més el temps perquè evidentment el partit va estar aturat durant uns minuts perquè un jugador del Cooperativa va patir una lesió important, no greu, però important, i per tant va haver de ser traslladat amb ambulància. Evidentment, entre que esperes l'ambulància, entre que obres la porta del darrere del camp, surt el jugador, en fi, passen uns minuts i d'aquí doncs aquest descompte tan llarg. Però bé, Toni, un 3-3 que et deixa sensació de dir: he perdut 2 punts.
Sí, 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 a més, 2 punts molt importants, no? Perquè doncs, acaba guanyant el partit i suma 3 victòries consecutives al municipal, no? 9 punts importantíssims de sí. Els últims 3 partits que el Sitges Suvence jugava a casa, no? Perds 2 punts que te poden marcar una miqueta, tot i que doncs, les sensacions van ser bones, sobretot a la segona part. A la primera part.
A la primera part, sí. Parlàvem en acabar el maig amb Xavi Areu, content, evidentment, per la primera part, no tant per la segona.
Sí, la veritat és que sí, perquè tenim, bueno, més que per les sensacions, pel resultat, no? Que sí que havíem aconseguit tornar a ficar per davant amb el 3-2, i en aquesta última pilotada del porter, doncs, mira, els jugadors que s'han queien mans quan la pilota cau, i bé, la veritat és que el jugador de la Ciutat Cooperativa xuta amb l'exterior sense mirar ni a porteria i li surt un golaç. Molta mala sort, però bé, la veritat és que no m'ha estat massa bé a la segona part i potser hauríem d'haver intentat treure una miqueta més d'avantatge a la segona. Ai, a la primera, perdó.
Ara t'ho anava a dir, marxeu al descans amb un 2-0, amb una bona primera part, i a la segona el panorama ha canviat per complet gairebé. Ells han donat un pas al davant i en canvi l'equip sembla que li ha costat trobar més el control de la situació.
Sí, 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 la veritat és que la primera part ha estat bastant còmoda, bastant més del que acostuma a ser per nosaltres, no? Ens hem ficat per davant, hem fet una molt bona primera part, hauríem d'haver ampliat una miqueta més el marcador, no ho hem fet, i és cert que la segona no hem sortit enxufats, s'ha vist des del primer minut, que no estàvem ficats en el partit, i així ho hem pagat amb el 2-2. I
has trobat un punt de relaxació en aquest sentit?
No sé si de relaxació, sí, de manca d'intensitat, sí, crec que sí que ho podem dir, que hi ha hagut manca d'intensitat en els primers minuts fins al 2-2. Després ens hi hem tornat a ficar una miqueta més, hem tornat a trepitjar l'àrea un altre cop, però res, mira, això ha acabat així.
Ells aconsegueixen el 2-2, sortosament l'acció de l'Adrià Comí ha acabat amb el 3-2, faltava molt poquet, el gol del Comí era, bueno, el gol del tercer era el 80, i ara al final el 94 el 3-3.
Sí, 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 estàvem al crono, estàvem al 50 ja i era l'última. Li havíem demanat al Pau, que estava el capità, que demanés el temps ja, a veure com quedava, i ha dit que ja era que estàvem, i sí, han tingut temps a llançar 2 pilotades i en una doncs no ha fet l'empat. Bueno, una miqueta el que ens passa de vegades, no? Que som tubets, no pot ser que una pilota del porter, quan estem 10 tios allà a la frontal de l'àrea dels Sitges, no seguim capaços de treure-la o de ser prou intensos de la segona jugada. Llavors, bueno, hem d'aprendre.
Bueno, això continua. Segona que ve, Turó de la Peira.
Sí, un altre camp difícil, pel que ens han comentat, en tema ambient, en tema dimensions. Han dit que és un camp molt, molt petit i que la gent apreta. però bé, hem de tenir una miqueta de ganes de donar continuïtat a aquesta mini ratxa positiva que portem de resultats, i si tenim una miqueta d'orgull, si els jugadors en tenen, hem de fer memòria i pensar com va anar aquí el partit d'anada. Va acabar amb 1-3, on vam fer un partit de ridícul la setmana de Santa Tecla.
Doncs que tingui memòria, no?
Sí, avui també els havien fet, que el partit de l'anada contra la Ciutat Cooperativa va ser el pitjor partit que hem fet en tota la temporada, va ser un 4-0 ja molt, molt clar, i probablement el segon pitjor partit de la temporada sigui del Turó de la Pera la setmana de Santa Tecla, així que hem de fer memòria, treure una miqueta d'orgull i treure un bon resultat allà.
Bé, doncs precisament Xavi Areu recordava aquells dos partits de la primera volta, no? El 4-0 contundent que va encaixar el Sitges Sobrense. Ell deia probablement el pitjor partit, i el segon pitjor partit a l'1-3 aquí amb el Turó de la Peira.
Sí, a més a més de record, sí, sí. Aquell partit de Santa Tecla.
Un dia de Santa Tecla, un 23 de setembre. I ara toquen allà, ho deia també el Xavi. Camp petit, ambient també una mica...
Sí, hostil, no? Un ambient complicat. Però bé, ara el Sobrense arriba en bon moment, no? Perquè tot i que va empatar aquest partit, les sensacions de la primera part són bones.
Sí.
Si pot disposar d'aquests jugadors i fer un,
home,
un equipet...
Ahir l'equip presentava un 11, déu-n'hi-do, tenia bona pinta. Fossin jugadors del primer equip, Marc Martínez, Karim...
Sí, 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 sí. Bon jugador, no? Danny Mikley, sí. Que de fet va ser protagonista en els dos partits, perquè va jugar el partit davant de l'Olivella,
sí, sí. I va tornar
també
a repetir,
i a més va ser un dels jugadors destacats, perquè ahir mentre va assistir Danny Mikley, el Sitges Sobrense se'l va veure un altre to de joc.
9 minuts i seran les 5 de la tarda. Tanquem carpeta futbol perquè ens queda encara el bàsquet i l'hoquei. Parlem de bàsquet. A la Copa Catalunya s'ha disputat la 14a jornada, o el que és el mateix. Ha començat ja la segona volta i bones notícies, perquè el Bàsquet Sitges es va imposar 75-71 al Club Bàsquet Alpicat. Al descans ja manava el conjunt sitgetà per 41-37. De nou amb una grandíssima actuació de Jordi Boronat, màxim anotador del matx amb 29 punts, però no podem deixar perdre de vista els bons minuts que va tenir el jove Oriol Camproví, que va ser autor de 7 punts, un Bàsquet Sitges que tenia les baixes de jugadors com Nacho Velasco o d'Omar Tiam. Per tant, els minuts van passar una miqueta més del que és habitual en els jugadors sitgetans. Per part del Picat, Albert Vallverdú va ser el seu màxim anotador amb 16 punts. En línies generals, un bon partit dels homes d'Edu Piñero, que estava super, super satisfet d'aquesta victòria.
Joder, se lo han currado. Han trabajado, han tenido fe desde el principio, han estado los 40 minutos. Ha habido momentos en los cuales, normal, el cansancio, pero se han sabido reponer, ellos han empatado el partido y hemos seguido ahí trabajando y pico y pala, al final, pues joder, hemos ganado.
No sé si decir que el momento del partido, o uno de los momentos, es cuando cambias a Josep y entra Uri.
Bueno, Uri el otro día jugó, ya se lo dije, hace dos semanas, más a jugar. Y así está, y el tío pues lo está haciendo, le ha venido muy bien entrenar con el señor A, está haciendo muy buenos partidos con el señor B, y al final pues todo, pues el tío pues tiene una confianza increíble y bueno, y sabemos lo que hay, y uno más para el equipo, es lo importante.
¿Hasta qué punto, Edu, es importante que estos chavales empiezan a tener ya su cuota en el primer equipo?
Tiene que tenerla, porque no hay mucho por aquí, o sea, si no buscamos dentro de casa, difícil, ¿no? Y es bueno. Y es bueno pues que Uri pues que esté entrenando, hasta entrenando durante 5 o 6 meses, viendo la dinámica. Él venía de el año pasado pues de junior, quieras o no, pues estar ahí todos los días entrenando con buena gente, exigiendo y todas estas cosas, pues al final pues bueno, y el tío, hay que decirlo, el tío es un trabajador y aparte pues joder, le ha ido muy bien entrenar con nosotros, jugar minutos con el señor B, que estaba jugando bien, y al final pues bueno, se veía que teníamos que darle minutos.
Quizás lo que pueda pesar es que se están cargando de minutos jugadores que bueno, que han de dar también lo suyo.
Bueno, Es lo que toca, sí. Es que no hay más. Chris no pudo venir porque no tenía visado, tuvo que quedarse en Estados Unidos, o más la lesión, ha hecho de esto, y con lo que hay que funcionar. No hay que mirar lo de abajo, entrenar con lo que hay abajo y adelante, no hay más. O sea, esto me hipermotiva mucho más, y esto a los jugadores le tiene que hipermotivar mucho más, de que somos lo que somos y todos a una, y así ha sido. Lo demostramos el día del Santa Coloma, solo con Buru con interior, porque se fastidió Omar, y hoy otra vez, ¿no? O sea, lo han demostrado que si quieren, pues lo pueden hacer.
Y encima les ganáis el Everest.
Bueno, fue una putada, pero ya,
sí, por eso.
La forma que fue. Bueno, es un gran equipo, está haciendo una temporada increíble. Ganaron hace dos semanas a los líderes en un partidazo. Y bueno, y un respeto increíble. O sea, y conociendo a Joan, que es un gran entrenador, tiene formado otra vez un buen equipo para estar luchando arriba, y seguro que va a estar arriba.
Empezáis la segunda vuelta, bueno, de la mejor manera, que es ganando este partido contra un gran equipo como el Picat. La semana que viene, pista complicada, Maristas, aquí os ganaron de 14, si no recuerdo mal, pero bueno, hay que seguir.
No, nada más, olvidarse, contentos. Las victorias te dan alegrías, que para ver que puedes continuar y tener mucha confianza, y eso es lo que tenemos que hacer, que siendo lo que somos, pues hostia, estamos ahí y trabajando los juntos todos a una, oye, el equipo lo podemos sacar, y al siguiente partido vamos a ir a por todas igual.
¿Qué esperas del equipo en esta segunda vuelta, Edu?
Lo mejor. Lo que espero,
ahora estás
lo que,
con 7-7.
Espero lo que se esperaba del principio de temporada. Ha sido un principio de temporada, que jugadores que se iban, que tal, que no sé qué, que empezábamos con 6 y todas estas cosas. Ha sido duro, lesiones y todas estas cosas, que no son excusas, pero bueno, al final se ha conseguido lo que se ha tenido que hacer, y bueno, paso a paso. Hemos ganado hoy, hemos ganado el otro día aquí en casa contra Santa Coloma. Ahora a olvidarse y a seguir el mono de trabajo y a luchar por el partido de Maristas de Mar.
Bon partit del bàsquet Sitges, com deia, el dissabte, davant aquest bon equip com és el Picat. Ara mateix tercera classificació, com deia, Déu Pinyeró, un dels equips que segur estarà a dalt quan acabi la temporada. Parlem d'hoquei també, perquè dissabte a la tarda, a la mateixa hora, l'hoquei Sitges, el Club Patí Sitges, guanyava el Martinenc per 6-3, Toni, l'equip que posava fi a una mala ratxa, que l'havia dut a perdre els 3 últims partits i l'havia dut a sumar 2 dels últims 15 punts.
Sí, necessitava una victòria davant d'un equip
que... I aquest
que...
partit semblava propici.
Clar, el QE, no? I de fet va fer la feina al Patí Sitges durant la primera part, no? Els primers 25 minuts va ser quan el Sitges va marcar els gols. A la segona part, molt aviat, res, portaven segons que marcaven el 6-0, però també van marcar ell ja en la sacaballa del partit, el que significava el 6-3, en un partit distret, emocionant a la primera part, més distreta, més ensupit a la segona part, però en línia general un partit distret davant d'un equip que és el QE, però que va posar tot per no sortir golejat del tot.
Al final, vaja, una golejada digna per ells, aquest 6-3. Gols de Sergi Sabater, Ferran Hurtoll, que va fer 2, Àlex Raven, Jorge Rey, el debutant Jorge Rey també va fer el seu golet, i Rubén Gómez. Què tal, Jorge Rey?
Bé, és un jugador que, doncs, per ser els primers minuts que jugàvem amb l'equip, home, se va adaptar bastant bé. Jo penso que pot tenir més millora, més adaptació a l'equip, i quan aquest jugador estigui adaptat de tot, pot ser, doncs, un canvi bo, no? Perquè d'aquesta manera tu pots rotar bé a l'equip i treballar-lo bastant bé.
Ara mateix, després d'aquesta victòria, en el Club Patí Sitges és 5è a la classificació, té 30 punts, per tant es manté en aquesta zona, Toni, que de moment et dona dret a jugar aquesta promoció d'ascens.
Sí,
però
sí.
Recordem que el proper partit és d'aquí dues setmanes, no aquest cap de setmana, sinó l'altre, el 17 de febrer, a la difícil pista de l'Espanyol.
Clar, el problema és aquest, no? Que ara tens que anar a la pista de l'Espanyol, allà és un partit de més de cara creu que de res, sí. Que pot sortir que cara, però és molt normal que te surti creu, perquè doncs és un equip que aspira a pujar, però en fi, el Patí Sitges és capaç de tot i pot treure un bon resultat
sense cap mena de dubte. Victòria també de la segona catalana, 1-5 a la pista del Cué, al Casal l'Espluga. Les coses estan molt igualades en aquesta segona catalana. El Club Patí Sitges ara mateix és quart classificat amb 37 punts. També ha guanyat aquesta jornada el juvenil, el Benjamí, i va perdre el Prebenjamí. Amb això acabem, arribant gairebé a les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
A vostès també agrair-los de nou la confiança. Més esports divendres. Bona setmana, adeu-siau.